Sento el xim-xim de la pluja. Cau com un record. Fina i càlida, seguint. Repicant sobre la meva teulada i les parets. I des del refugi de la meva ment. A través de la finestra als meus ulls, esguardo més enllà dels carrers xops, cap a Anglaterra, on descansa el meu cor. La meva ment està desconcertada i estesa. Els meus pensaments són moltes milles lluny. Reposen amb tu quan estàs adormida i et fan un petó quan comences el dia. I com que resta inacabada una cançó que estava escrivint, no sé per què esgoto el meu temps escrivint cançons en què no crec, amb paraules que esquincen i que costa fer rimar. I ja veus que he arribat a dubtar de tot allò que havia cregut cert. Estic sol, sense creences. L'única veritat que sé ets tu. I mentre miro les gotes de pluja, teixir els seus enutjosos camins i morir, sé que sóc com la pluja. Allà, tan sols mercès a tu, gojo anar-hi. Acabem de sentir Cathy Song, interpretada per Paul Simon. És una cançó de 1965.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 17 de maig i estem en directe a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Són les 9 i 4 minuts i això és Tirant de llibres, el programa número 140. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom. Bona nit també a la nostra tècnica.
La Gemma Grau.
La Gemma Grau, que és de la Gemma. Jo sempre diem el nom, un nom és el diem, oi? Però sí, està bé. I també a totes les persones que avui també ens ajudaran a fer el programa i, evidentment, a vosaltres que ens esteu escoltant cada dia, cada setmana.
Bé, doncs avui tenim un programa molt interessant. Tenim dues cròniques, una crònica des del País Valencià, des de València. La nostra benvolguda Empar Morelló ens posarà el cas, ens posarà el dia de totes les notícies, totes les novetats que val la pena que coneguem. Des de Mallorca tenim l'Antònia Amèlies, la nostra companya també ens posarà el dia de tot el que passa a les illes, en matèria cultural. Bé, avui tenim llibres a la carta, ens els porta en Joan. Oi, Joan?
Parlarem avui d'un autor de Trieste, que és també d'un dels estats també sense un dels nacions sense estat precisament, no? Que és la capital és Trieste, ara pertany a Itàlia, però pertany a diferents governs i segons les històries, no? Ja han sortit autors molt interessants. I parlem del Giovanni Stuparic, que és un d'aquests autors, amb l'obra que es diu L'Illa.
En Jordi, dins l'apartat de literatura catalana, ens parlarà del centenari de Vicenç Vives.
Això mateix. És un autor de referència i, per tant, val la pena que fem referència precisament a aquest centenari.
Tenim també biografies i assaigs. Avui parlarem d'un parell de llibres de Rodolf Ortega. Tinc un dubte i tinc més dubtes.
Són dos llibres.
Són dos llibres, eh? Sí, sí. Tenim noticiari i tenim també la frase que ens portarà en Joan. O sigui que ja podem començar. Som-hi.
La crònica.
Molt bé, doncs ja tenim el micròfon la nostra col·laboradora, corresponsal i amiga del País Valencià, Empar Brolló, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Molt bé, aquí treballant i preparant coses per als nostres oïdors i oïdores.
Molt bé.
I tu, com estàs?
Jo estic prou bé, esperant la vostra telefonada i, bueno, i això, i contar-vos moltes coses.
Ja ha tornat el sol, eh?
Ja ha tornat el sol, afortunadament.
I el Barça ha guanyat la Lliga.
Mira, enhorabona, és que són boleros. Ja heu participat també de la festa, o com?
Sí, home, sí, encara que des de casa alguns i altres doncs, des d'altres llocs, però sí, sí, ha sigut una cosa, una celebració molt gran, sí. Hem
participat de l'alegria.
De l'alegria, de la satisfacció.
Sí, doncs va. Així ens felicitem tots.
Això.
Això. A veure, nosaltres així no hem tingut Lliga Campiona, encara que diuen, i això no sé, ja no sé si cadascú tira cap a casa o com, però diuen que els campions de la Liguilla han estat els valencians, perquè hi ha una Superliga que se juga entre el Barça i Madrid i després la resta d'equips formen part de la Liguilla, no? I com que el València queda tercer en la Liga General, doncs la Liguilla diuen que l'ha guanyat el València, no?
Sí, ha jugat molt bé aquesta temporada.
No ho sé, això no sé si és granar cap a casa o com. Bé, passem de futbol perquè nosaltres si hem estat de celebració d'alguna manera és perquè s'ha fet un emocionant retorn de Raimon a la ciutat de Xàtiva en el seu 50 aniversari de la cançó del vent, no? Finalment l'han deixat cantar a Xàtiva, no sé si portava 8 o 9 anys, no recorde, sense poder anar al teatre de Xàtiva, on va ser aquell va veure créixer, no? I bé, i certament han estat dos dies de el teatre ple a rebossar, més de 800 localitats al Gran Teatre, en dos dies diferents, no? El primer dia es van fer dues sessions, així que el Raimon té corda, jo crec que però a temps, i el segon dia hi havia menys gent perquè les càmeres de TV3, que no les de Canal 9, les càmeres de TV3 volien gravar el recital i després suposa que ens el passaran a tots.
Sí, algun dia el tornen a passar després.
Eh? Exactament. El Canal 9, mira, ni tenia ni tan sols un seient allí amb una camareta. Res, tu, res, com si no existira. Bé, això és una primera cosa. Si continuem amb música, aquesta setmana tenim el dia 21 de maig, dins del programa de Gira 10, que es fa pel País Valencià, en Benimaclet, així a la ciutat de València, al barri de Benimaclet, que està molt a prop de la ciutat universitària, el Sobrin Pas a les 10 de la nit, amb Desgavell, els dos grups.
Hi ha una colla de diables, Benimaclet?
Sí, hi ha una colla de diables a Benimaclet. Després te contaré una altra cosa dels diables, però no dels diables de Benimaclet, sinó dels de Massalfassar. Però tu deixa'm acabar amb la Gira 10, sí? Perquè a Gandia l'endemà també es farà, el 22 de maig, i actuaran Espencat i Descartats, uh-huh, al parc d'Ausias Marca, allà. El dia 22, també a les 22 hores.
Una ciutat que coneixem tu i jo, eh?
Molt bé, a banda.
A Gandia, es van trobar a Gandia, sí.
Sí, 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 allà. A banda, sabeu que aquest cap de setmana a Gandia hi ha hagut també la presentació de l'obra, d'una nova obra de Carles Santo per l'any Borgia.
Ah, sí. Sí.
A banda ha segut pel carrer i ha hagut no quan només la música, TV3. Sinó també... Sí, mira, quina sort teniu, eh? Sort que tenim també així punxada la TV3, tot i que de tant en tant ens lleven l'emissió, però tenim punxada TV3 i ho podem veure.
I Catalunya...
Canal no treu res de tot això.
I Catalunya Ràdio, no, també podrien treure?
Catalunya Ràdio també.
Ostres...
Però això crec que ho ha cobert també Canal 9, eh? I ahir sí que he de dir que crec que Canal 9 Ràdio, crec que... Ràdio 9, perdó, es diu Ràdio 9, això. I també crec que ha punxat, la notícia. Més coses de música. Perdoneu. El cant al ras que serà dijous per la nit a Massalfassar. Uh-huh. Ahir sí que intervindran els dimonis de Massalfassar i diferents personalitats del camp d'estil valencià, del camp popular... Perdoneu, que em quede sense veu.
Bé, a veure si pots recuperar
està bé.
El fil de veu.
Ara ja sí, m'he de cuidar aquesta veu, si sí. Vull continuar la corresponsalia, no?
Has de cuidar.
Una mica d'aigua, potser.
Doncs a Massalfassar hi actuarà Pepe el Botifarra i l'APA, que és, bueno, no, per allà no el coneixeu tant, però sí, són representants del camp d'estil valencià, no? Del món de les albaes, dels... els fandangos, les murgues i un poc de tot. Així que serà aquest dijous a Massalfassar a partir de les 10 de la nit i per descomptar aquests dimonis faran foc i flama.
Molt bé.
Més coses? Estem a temps o ja se n'anem?
Ja quasi es va acabant.
Doncs bé, se n'anem. Només dir que demà hi ha a l'octubre una representació de Petita Lula de la companyia Maria Antònia Oliver amb ballarines, amb teatre en valencià... Bé, i dijous hi actuaran els poetes illencs i valencians tots alhora fent una xicoteta lectura poètica. Així que ja amb això, com que són illencs també, li dono pas a la nostra companya de les illes.
En part, cuida't la veu, eh?
Sí, ja veus que sí, que m'he de cuidar la veu, que per poc no cabe. Fins a la propera setmana.
Sí, la setmana que ve.
Adéu.
Ja tenim aquí els nostres micròfons l'Antoni Melis des de Manacó, bon vespre, vaja, Antònia.
Bon vespre, bé, ara estic aquí a Calvillo.
A Calvillo.
A Calvillo.
Sí, sóc de Costanera.
Molt bé.
Que va a sortir.
Doncs vinga.
Bé, ja començaré... Perdó?
No, digues.
Endavant.
Ja començaré amb una altra fira, aquesta vegada a Puigpunyent, que està situat a la vertent oriental de la Serra de Tramuntana. És una fira de caràcter ecològic i artesà, un dels municipis més compromesos amb el reciclatge dels fems i els residus. Dissabte 22 i diumenge 23. Puja el Puig Ponent i gaudeix de les activitats programades d'aquesta fira, que gira sempre en torn del medi ambient, el reciclatge i la bona alimentació. És una espècie de sedacat de pera, però no és medieval. Després, en motiu del Dia Internacional dels Museus, us comentaré dues activitats relacionades amb aquest dia. Mon anam a Montuïri, on ens convida a jornades de portes obertes al Museu Arqueològic. El dimarts, dia 18 de maig, a les 10, a 2 i 4 a 7. Abans, una visita guiada a partir de les 7 del dia 18. I l'altra a Sant Palma, al Museu de Mallorca, el mateix dia 18, amb una festa al mateix claustre del museu, de 8 a 10. L'accés és lliure i gratuït. Estau tots convidats. Llavors anirem a una mostra de teatre amateur, a Pollença. Durant aquest temps de maig del 2010, la dotzena mostra de teatre amateur ofereix representacions gratuïtes tant a Pollença, al claustre i al club, com al port, plaça de Miquel Carriot. Això serà entre el dia 21 de maig i l'1 de juny. Ara us detallaré les representacions. Dia 21 de maig, a les 8, l'Assemblea de les Dones, clàssic d'Aristòfanes. grup TTDA, dirigit per Carles Pujol al claustre de Sant Domingo. Després, anirem a dia 22 de maig, a les 8, la Comèdia Humana, grup 12 mesos, dirigit per Jaume Xull Allot, Club Pollença. I diumenge, dia 23 de maig, a les 7 i mitja, obra 010. Grup 12 més 2, dirigit també per Jaume Xulla. No crec que tingui res de relació amb el futbol, però...
Ah.
Que m'ho arriba. I el mateix diumenge, a les 8, la Comèdia Humana. Però en aquesta obra només representarà algunes escenes. I dilluns, dia 24, Soberto, de Bernat i Jonet. El primer grup, el de Rull, de Montsion, i el segon grup, de Martí Vallès, Carles Pujol.
Molt bé.
I per acabar, us comentaré la presentació del llibre El pom de la mà blava, vida i obra de Miquel Ferrà, al Centre Cultural La Misericòrdia, sala d'actes, dia Roma 1, dimecres, dia 9 de maig, a les 8, gratuït. Presentació de l'obra de Francesc Lledó Roger. I si voleu saber més, vos pot dir més coses, més activitats.
Una última, sí. Una última.
Diuen una última.
Una última. Debat damunt els orígens de Cristòfol Colom. Aquesta vegada és per la nit, a la Casa de Cultura, dijous dia 20, a les 9 i mitja, totalment gratuït, amb els ponents Gabriel Berg i Nofre Baquer, investigador i historiador respectivament, i V3 grava en directe l'acte.
Doncs
moltíssimes gràcies.
Molt bé, has fet una crònica perfecta per nosaltres i per tant t'agraïm que segueixis aquí setmana rere setmana fent-lo.
Va, gràcies igualment a vosaltres, deixem-me xerrar i poder dir les coses, les activitats que fan a Mallorca, que en fan moltes.
Gràcies per tenir-nos en el punt de l'actualitat. Anem a passar doncs a la propera secció.
Vinga, gràcies.
A reveure, fins la setmana que ve.
Vinga, gràcies a vosaltres, eh?
Vinga, gràcies.
Llibres a la carta.
Amics i amigues, a Llibres de la Carta avui presentem, com he dit abans, ja l'anunci del programa, a Jean Estuparic, amb el llibre L'Illa. Això està editat per Editorial Minúscula, que era una editorial que fins ara només publicava llibres en castellà, i a partir de fa molt poc comença a publicar també llibres en català. Això, la col·lecció on tu trobareu aquest llibre és Microclimes, es diu, la col·lecció Microclimes, el número 1, és el primer número 1, Barcelona 2010, 111 pàgines, només 13 euros aproximadament.
Això que dius que ara han començat a publicar llibres en català, potser d'aquí que estigui, està relacionat amb el fet que és el número 1 de la col·lecció, potser.
Sí, clar, perquè és el primer que han tret. I ha sortit un altre llibre que es diu Verd d'aigua, també, però passa que no volem sempre fer comentaris de diferents editorials i potser més endavant en parlarem d'aquest altre llibre. Ara més parlem d'aquest de Jean Estuparic. La característica per això és que la majoria d'autors d'aquesta editorial són de Trieste, d'aquesta nació sense estat que hi ha entre Itàlia i Eslovènia. I és una secció que allò que diu el Trieste Redent, no? També. I allà hi ha hagut diferents autors. En parlem, podem unir més endavant.
I alguns de coneguts, eh?
Sí. Ara faré la llista. La tinc aquí. Agraïm a l'editorial Minúscula la gentilesa de fer-nos arribar el volum per fer-ne la ressenya. I te dic aquest comentari al meu fill Joan, perquè també és un diàleg entre pare i fill, i pensava que valia la pena doncs també aprofitar-ho per dir-ho. Abans de res, caldria dir que l'autor pertany a la nació, com he dit abans, sense estat del Trientino, com el mateix Italo Svevo, Claudio Magris o Marisa Madieri. Són tres autors importants que són d'aquesta terra i que, a més, va ser una terra d'acollida d'escriptors tan famosos com el James Joyce o Rilke. Per tant, és una terra, diguem-ne, curulla de literatura. Si fins ara hem presentat llibres extensos, fins als que aquí els que presentaven 400 pàgines, 500 pàgines, doncs ara es parla d'un llibre de 100 pàgines, o més. Una obra breu, però d'una gran intensitat. D'entrada ja us diré que es tracta d'una obra de fortes emocions contingudes. Pel tema general, bàsicament centrat en la fi de la vida, aquest llibre es troba emparentat amb Els dimarts amb Morri, de Mitch Albom, o L'elogi de la bellesa, de Hermann Hesse. I si anem a la trama, veurem que tenim una història de dos homes sols, pare i fill, que passen uns dies en una illa adriàtica on, fa molts anys, havien estat feliços. No sabem el nom ni del fill ni del pare, que són citats així, el fill, el pare. El narrador és completament omniscient i vola per damunt dels personatges i els seus pensaments que a vegades s'entrecreuen. Dels dos, el pare està colpit per una malaltia terminal terrible, és a dir, té un càncer terminal, i el fill es troba atrapat per la incapacitat d'expressar-li els seus sentiments. Ha decidit acompanyar-lo en el seu darrer viatge i cada cop és més evident que és un adéu per sempre. És un llibre sobre el dolor, la vida i la mort i la malaltia. Té un llibre sobre l'amor de dos homes que no han après mai a dir-se les coses en sinceritat i claredat. Narrat a la manera d'uns apunts al natural, sense cap abarrocament, on no hi ha metàfores i on l'única figura literària és l'illa, amb tot el que comporta d'extraterritorialitat, de solitud i de paradís perdut a retrobat, per exemple, sentirem una frase que diu el fill, diu: la persona que ho combat no és plenament conscient de la inevitable derrota i pot resistir i recuperar l'alè per continuar lluitant. Però qui assisteix impotent a la tràgica lluita i du a les venes la mateixa sang de la víctima, pateix amb un horror reprimit i té tots els minuts enverinats. És el sofriment del fill perquè, tot i que saben tots dos quina és la situació física, bàsicament del pare, doncs no es parlen, no es diuen res. M'agrada també aquest llibre per com es mostra la desesperació d'aquest fill. Desesperació muda per la impotència. Desesperació que tenalla el fill, de qui no sabem l'edat que té, de qui coneixem només que viu a les muntanyes, abans de venir aquí, molt lluny del mar de l'illa, on son pare vol passar els últims dies de vida. El fill voldria dir-li-ho tot al pare, però calla. Hi ha una, el que podríem dir, una mentida pietosa i el penediment que això provoca. El mateix problema passa al pare, que tampoc no parla clar, i per aquesta raó la incomunicació es fa total. Tothom sap què passa, però ningú s'atreveix a trencar el gel. El relat és breu i directe, i el llenguatge és cru, sense floritures barates. Un text així seria propici a les reflexions lacrimògenes, però l'autor fuig d'aquest tema, d'aquesta manera d'escriure, amb una certa maestria. I això també, personalment, a mi m'agrada. El relat està acompanyat d'una presentació d'Elvio Guadagnini i un postfaci de Claudio Magris. Aquest últim, Claudio Magris, afirma que l'illa és la recerca del sentit de la vida i aquesta mateixa recerca troba el seu no-res. Però continua dient: però d'aquest no-res, en la llum despietada del cel i del mar, n'extreu un significat indestructible. És un relat breu que es llegeix en poca estona, molt ben escrit i de prosa nítida, i completament recomanable per qui vulgui gaudir d'una obra profunda i emotiva. Repetirem la referència: Janis Tuparik, L'illa, editorial minúscula, col·lecció Microclimes número 1, Barcelona 2010, 111 pàgines, 13 euros, i que es llegeix rapidíssimament.
Literatura catalana.
El 6 de juny d'aquest any se celebraran 100 anys del naixement de Jaume Vicenç Vives, a Girona, perdó, i 50 el 28 de juny de la seva mort a Lió l'any 1960.
Un historiador, no?
Sí, Jaume Vicenç Vives va ser un historiador que, a més, va estudiar la història de Catalunya en un moment advers, com és durant el franquisme dels anys finals dels 40, 50 i 60. De fet, hauríem de tenir en compte que ell s'havia doctorat durant la República com a historiador i que la seva tesi estava escrita en català. Es trobava, i encara es deu trobar, doncs, a la Universitat de Barcelona. Jaume Vicenç Vives, de fet, va formar part d'aquella corrua de gent, d'aquella gran quantitat de gent que es volien exiliar i que se n'anaven cap a la frontera, amb una diferència, que és que ell, quan va arribar a Girona, es va aturar i va decidir quedar-se. Bé, la conseqüència d'això va ser que fos depurat, com la majoria de mestres i professionals d'ensenyament que havien romàs, doncs, fidels a la República. I el van enviar concretament a Baeza. Però ja el 1947 guanya una càtedra a Saragossa, obté la càtedra a la Universitat de Saragossa, i després, l'any següent, el 1948, guanya per oposició la càtedra d'Història Universal Moderna i Contemporània de la Universitat de Barcelona. De Jaume Vicenç Vives, allò que hauríem de destacar són un parell d'obres. Per una banda, Notícia de Catalunya, una obra de 1954, i Industrials i Polítics, segle XIX, de 1958. Bé, hauríem de dir que, d'entrada, la primera obra, Notícia de Catalunya, va ser un èxit de vendes. Va ser èxit de vendes l'any 1954, concretament el Nadal de l'any 54. I era la primera obra que a la postguerra es trobava legalment editada en català, que reflexionava sobre la catalanitat, perquè, de fet, aquest és el tema del llibre. És, per tant, més que un llibre d'història. És també un llibre d'allò que en diríem psicologia social o conducta col·lectiva, perquè s'intenten trobar mecanismes que determinen, oi, el comportament dels catalans. Mecanismes que tindrien a veure, naturalment, amb aquelles dues variables que ell havia denominat seny i rauxa, o ressorts psicològics, el seny i la rauxa. Per tant, diríem que com a conseqüència del seny s'obtindria el pactisme i com a conseqüència de la rauxa les revolucions. Hem de dir que Jaume Vicenç Vives no era un revolucionari, era més aviat un home pactista. Però això, fins i tot, aquest home que va fundar l'editorial Teide, recordeu que, per exemple, una de les gramàtiques de Fabra, l'anomenada pòstuma, va ser publicada a l'editorial Teide, i, naturalment, doncs, com a conseqüència d'aquesta primera fundació, posteriorment l'editorial Vicenç Vives hi està emparentada, doncs Jaume Vicenç Vives és un home que ha tingut problemes, la seva figura ha tingut problemes pel que fa a la valoració pública, perquè si bé és un historiador innovador que va apostar per la història social i econòmica enfront de la història merament institucional i dels reis i determinades figures destacades, doncs tot i així és una figura a la qual s'ha atribuït un cert col·laboracionisme amb el règim. Per què? Doncs perquè era una persona ambiciosa que va prosperar en uns anys molt difícils i llavors se li ha retret aquest aspecte. Tot això s'hauria de matisar, perquè per una banda, doncs, Tarradellas li devia contactes internacionals, com a president de la Generalitat a l'exili, i per una altra banda ell, doncs, en privat insistia que ell mantenia el mateix compromís que tenia l'any 39 amb el país. Bé, en tot cas l'ha de relacionar amb la creació del Cercle d'Economia, la fundació de l'editorial Teide, la Fundació del Centre d'Estudis Històrics Internacional i d'altres iniciatives. Pel que fa a Notícia de Catalunya, diríem que és un dels llibres que demostra com la història, i tot i que aquest llibre no és simplement un llibre d'història, és alguna cosa més, és moltes vegades una de les bases de la ideologia. Ha estat utilitzat tant pels uns com pels altres, per buscar tesis a favor dels seus punts de vista. Per exemple, una de les més famoses és aquella que descriu els catalans com un poble determinat pel mestissatge. Això ho trobem ben al principi de l'obra, quan diu una cosa així com: tots els pobles de passadís, els catalans, són propensos a les negatives intransigents i a les claudicacions efectives, als odis primaris i a les abraçades cordials. L'anar i tornar de gent estranya en el nostre territori ens ha tornat a vegades incongruents i paradoxals. Són fruit de diversos llevats i, per tant, una bona anellesca del país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge. No remuntant-nos més enllà de l'època carolíngia, sabem que el rovell de l'ou de la nostra pagesia el formaren els homines undecumque venientes, els homes que venien de qualsevol lloc. De l'època comtal primerenca se'ns diu que Vic fou poblat ex diversis locis et gentibus nomines colligentes, reunint homes de diverses procedències i races, i des d'aleshores el moviment d'immigracions mai no ha cessat. Ja sé que la paraula mestissatge és forta. Algun autor ha emprat l'eufemisme dissociació racial, etc. Fixeu-vos, doncs, clar, quan sentíem doncs determinats polítics invocar aquest mestissatge, naturalment amb una utilitat determinada, promoure un model integrador de les migracions dels anys 60 i 70, oi? En definitiva, allò que feia era anar a veure de les fonts de Notícia de Catalunya. Però jo trobo que Notícia de Catalunya dona més sorpreses, perquè també podria ser una font, un estímul, per l'obra de Joan Fuster, concretament per nosaltres els valencians. Per què? Per dos motius. El primer títol que tenia, el títol provisional, Notícia de Catalunya, era Nosaltres els catalans. I, a més, en aquest llibre fa una crida, que és la següent. Diu: si hem d'assolir alguna conclusió d'ordre general al capdavall dels nostres esforços, cal comptar amb les veus dels catalans que l'expansió dels avantpassats feu créixer i perpetuar més enllà del territori estricte del vell principat. Valencians i mallorquins ens han de donar ajut per realitzar aquest propòsit d'introspecció col·lectiva. Certament, doncs, veiem com i podríem establir un lligam amb l'obra Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, el qual va realitzar aquesta tasca d'introspecció col·lectiva pel que fa al País Valencià. Una última cosa, això sí, voldria matisar alguna de les tesis de Jaume Vicens Vives, aquest mestissatge. Recordeu que, esclar, hi ha hagut una barreja, si voleu, de nova població i població doncs ja establerta durant el segle XX, i concretament durant la segona meitat del segle XX, i també hi ha hagut un anivellament socioeconòmic. Però pel que fa a aquesta primera qüestió, la del, entre cometes, mestissatge, diria que la tesi no és nova. Encara que pugui semblar innovadora, no és nova. I ja al segle XIX, Josep Balari i Jubany, oi, en un discurs presidencial dels Jocs Florals de 1894, deia una cosa així. Penseu que el llenguatge l'hem d'agafar doncs des de la distància històrica, que és el llenguatge del segle XIX. Diu: i prenent les coses de bon tros lluny, comencem per obrir el gran llibre de la història i treure'n saludables ensenyances per l'esdevenidor. Sentim parlar ben sovint de raça catalana sense fonament de cap mena, perquè, segons nos mostra la història, no hi hagué unitat ètnica per part dels qui poblaren l'antic Principat de Catalunya. Grecs, romans i gots, alarbs i francs, los uns després dels altres, s'empararen de les encontrades de nostra terra catalana. I si els primers vingueren per exercir les arts de la pau amb lo comerç, los quatre darrers amb les armes a la mà, esveint lo territori, s'estengueren per ell, deixant-hi estampada senyal de ses petjades, com escampa ses aigües la corrent del riu que surt de mare i deixa després llim de terra fecundant. Veieu, doncs, com amb un llenguatge de filòleg, de fet, Valeri Jubany era catedràtic de grec del segle XIX, oi? Ja sostenia aquesta mateixa tesi del mestissatge dels catalans, en una època en què el llenguatge de la ciència era un altre, i només cal consultar el catalanisme del Mirall, doncs ja defensava aquesta tesi del mestissatge dels catalans el 1894. És a dir, en tot cas, la gràcia, l'interès de Jaume Vicenç Vives és que ell realitza una síntesi. L'historiador és aquell que, davant de l'extensió d'informació al llarg d'una bona colla de segles, el que fa és sintetitzar i donar un model resumit, vàlid per un conjunt. Deixem-ho aquí. Fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of...
Amigues i amics, són 10:06 i continuem en directe Tirant de llibres. I ara us volem parlar, no d'un llibre, us volem parlar de dos llibres. Una cosa excepcional. Bé, de tota manera aquí fem trampa, perquè el primer llibre va sortir fa 2 anys. És un llibre d'un autor que es diu Rodolf Ortega, el títol es diu Tinc un dubte. Com a subtítol diu El petit llibre del català correcte. Aquest llibre, com diem, va sortir el gener de 2008, la primera edició. Resulta que 3 setmanes després d'haver sortit el llibre ja se n'havien venut 1.500 exemplars i ja es preparava una segona edició. Jo, el mes de juny, jo vaig comprar el llibre l'any passat, el novembre del 2009, però l'edició que jo tinc és del juny del 2008. O sigui, del gener al juny, quan havien passat 6 mesos, dic bé, 6 mesos, en 6 mesos ja s'havien fet 4 edicions d'aquest llibre. I estem parlant d'un llibre
de dubtes lingüístics.
O sigui, que és un llibre que va quallar, és a dir, que va agradar. Doncs bé, són 180 pàgines, perquè després hi ha un índex, i té un preu aproximat de 15,20 euros.
És de la Magrana.
De la Magrana, edicions de la Magrana, la col·lecció... deu ser la col·lecció, és el número és el número 122, però la col·lecció no la trobo.
És que no sé si la Magrana té col·leccions, eh?
Ah, doncs fas bé a dir-ho. Orígens, sí. Col·lecció Orígens número 122. Però resulta que fa molt poc, fa poquíssim, concretament la segona part d'aquest llibre ha sortit primera edició gener de 2010, o sigui 2 anys després, doncs ha sortit la segona part d'aquest llibre. Rodolf Ortega és l'autor. Tinc més dubtes, ja no tinc un dubte, ara tinc més dubtes, i com a subtítol El petit llibre del català correcte. També té una extensió semblant.
El petit llibre correcte, dos perquè
és l'1. Perquè és la segona part, exactament. Té, si fa no fa, la mateixa extensió, 169 pàgines, i estem dient que té un preu aproximat també de 15,20 euros. Quina casualitat.
Em sembla que és corrector en algun mitjà, oi?
Sí. Sabem que Rodolf Ortega és llicenciat en Filologia, treballa a la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio, ha estat corrector de textos en editorials diverses i ha fet d'assessor lingüístic en mitjans de comunicació com ara Televisió Espanyola de Catalunya, com Ràdio i el Diari Avui. I amb anterioritat ha publicat el Diccionari de Futbol l'any 2003, Sense pèls a la llengua, 2005, i el llibre d'estil de Com Ràdio, l'any 2009. Evidentment, hi ha els dos llibres que acabem de dir. Tinc més dubtes i tinc un dubte. Bé, suposo que us esteu preguntant el que us deu preguntar tothom.
Quin és el secret?
Quin és el secret que un llibre així hagi venut tants exemplars? Un llibre que no deixa de ser un llibre sobre reflexió lingüística. Doncs bé, la pregunta, que jo també me la vaig fer, resulta que encara em va impressionar més al veure que en diversos diaris, com ara l'Avui, La Malla, VilaWeb, parlaven d'aquest llibre, precisament. Parlaven com d'una gran troballa, no? La Malla es preguntava, quan parlava d'aquest llibre, diu, es pot ironitzar amb l'estudi de la llengua catalana? Es pot fer ironia quan tu parles de la llengua? Perquè estudiar llengua sigui més agradable, més amè, més divertit? Pot resultar més fàcil i divertit memoritzar les regles complicades de la llengua? Bé, són algunes preguntes. Bé, jo crec que la gràcia d'aquest llibre és que...
D'aquests, no?
D'aquests llibres, sí. És precisament això, que intenta, com diu l'autor, que el llibre sigui, no sigui un manual, sinó que sigui una mena de llibre de lectura. Que tu el puguis llegir abans d'anar a dormir, o el puguis llegir al metro. I la veritat és que el llibre està dividit en petits epígrafs, petites píndoles, que en diuen, hi ha 250 píndoles, i llavors... Quan vas llegint, no pots acabar, sense, quan acabes de llegir cada una d'aquestes píndoles, sense esbossar un petit somriure del que t'explica, no? Llavors, doncs, jo n'he triat algunes, perquè m'agradaria que ho veiéssiu, eh? A veure, l'ús de la ironia, d'acord, si esteu d'acord amb mi, eh? Algú va dir una vegada que en català no es podia parlar de física nuclear, i encara ara hi ha... cometes, ciutadans, cometes, que ho repeteixen. Mentida. Bé, és veritat o no és veritat,
sí,
això?
Sí. Eh? Sí.
No sé qui era aquest que va...
En Vidal Quadras.
En Vidal Quadras?
Clar, els ciutadans són fills d'ells.
Sí, però em pensava que havia sigut el Suárez.
Del Suárez.
Que havia dit fa 20 anys
física,
que no...
Física...
No, ho era el Suárez, doncs.
No, va dir... Sí, va dir que...
Vidal Quadras, en més, que és catedràtic de física nuclear.
Sí, ara que ho dius, ja estic resituant aquesta dada i em sembla que és molt probable que tingui raó.
Jo crec que va dir química nuclear.
O química, sí,
química
alguna cosa
nuclear.
Així.
Que això és una matèria que no existeix. Hi ha física nuclear, però química nuclear em sembla que no n'hi ha. Però clar que no es pot parlar, però és que en castellà tampoc, ni en anglès ni en xinès. Vull dir, però això va dir una bestiesa aquella època, però podem dir que el català no era important.
Bé, vosaltres sabeu que hi ha una sèrie de verbs que en diuen copulatius, oi? Doncs imagineu-vos com entra aquest senyor parlant d'aquests verbs. El verb copular significa unir, ajuntar, en les seves excepcions més discretes, com bé sap tothom.
Bé, ara entenc per què ha tingut ara èxit, també.
Clar, perquè... No, perquè
parla de moltes coses.
Parla de moltes coses i ho fa amb gràcia, en certa manera, no? I com que, a més, com que, insisteixo, són petites píndoles, són petits apartats molt breus, que això, que estàs al metro entre parada i parada, doncs mira, pots llegir un, eh? Aquesta és molt bona. Diu que estava... fent una assessoria a la televisió, diu: aquesta història és verídica. Treballant a la redacció d'un informatiu televisat, vaig sentir de fons una pregunta. No calia que anés encapçalada amb el meu nom. Senzillament jo ja sabia que era per a mi. Algú li diu: puc dir Vertader? Em va. Era una pregunta d'allò més fàcil de respondre, perquè ja ho saps que Vertader és correcte. Però és d'aquelles coses que et fan dubtar. En llengua és important dubtar de tot, perquè del dubte ve la cerca al diccionari i d'aquesta cerca t'arriba el coneixement. Això, per experiència pròpia, puc dir que és veritat. Que a vegades estàs corregint alguna cosa i dius: això ja ho sé, que això no està bé. Però malgrat tot dius: ai...
Deixa-m'ho mirar.
Deixa-m'ho mirar, sí. I llavors quan ho mires t'adones que efectivament doncs tenies raó o no.
O no.
Però llavors ja ho tens clar, també. Així que em vaig prendre la molèstia de buscar Vertader, en va, al diccionari, i vaig veure corroborada la meva òbvia impressió inicial. És a dir, que sí que es podia dir. I vaig trobar que Verdader, amb D, també és correcte, tot i que la semblança de l'adjectiu amb el castellà podria resultar sospitosa. Veus? Almenys del dubte inicial he après alguna cosa nova, vaig dir-me. Poc després, al guió d'aquell informatiu vaig descobrir que hi havia una notícia relativa a un abocador, un Verdader, amb E.
O sigui, un Verdader,
sí,
o sigui...
Veieu que vas llegint i t'explica coses de llengua, però t'ho barreja amb això, amb petites històries, d'alguna manera, no?
Aquí sí que hi ha un barbarisme, no?
Sí, i tant, bé, sí. Però llavors, al principi del llibre parla de les lletres, eh? Doncs també n'hi ha algunes...
Com a bocador, clar.
Sí, de les lletres, doncs, per exemple, n'hi ha una que parla de l'H, eh? I a cada lletra els atribueix alguna característica. Compte amb l'H, és la lletra més traïdora que hi ha. Primer, perquè no té cap mena de so propi que la diferenciï de les lletres. Però segon, i sobretot, perquè és la lletra menys oportuna per cometre una falta d'ortografia. Tots ens podem equivocar en escriure una B alta en lloc d'una B baixa. O també podem ometre un accent. I, evidentment, ens podem deixar una dièresi. Però, sens dubte, quedarem com uns totxos si cometem un error en què s'hi vegi implicada una H. No hi ha catàstrofe més gran que escriure una forma del verb haver sense H. O afegir la H a la conjunció I, com si escrius fins i tot. Calamitós. Bé, en fi, doncs... d'aquestes tantes com vulgueu, eh? Diu que la lletra K és una lletra tolerant, però també és una lletra transgressora. Llavors t'explica el per què. Bé, no sé, jo crec que és un llibre agradable, un llibre que es... tots dos, que es deixen llegir, estan dividits en diverses parts. Resulta que en una part parla de... és que ho ha dividit en capítols, aquí ho tinc. En una part ensenya ortografia, en l'altra gramàtica, en la tercera barbarismes. Diu, l'autor pretén que cadascuna d'aquestes parts pugui ser llegida com si fos un conte, una novel·la o un assaig sobre literatura. Diu, és un treball a cavall entre l'assaig i el llibre de gramàtica en prosa. Bé, també un altre dels elements que hem de tenir en compte per justificar aquest èxit que ha tingut és que evidentment s'adreça a un públic ampli. La voluntat és que qualsevol persona, des d'un lector que està aprenent, com un gran entès en llengua, un gran corrector o qui sigui, un professor, doncs qualsevol persona hi pugui trobar alguna utilitat. Si no, clar, també difícilment s'explica que s'hagi pogut...
Sí, sembla que vulgui desculpabilitzar l'usuari de la llengua, no?
També, sí, en certa manera. Llavors he trobat també un article que va sortir el 2008. Recordeu que estem dient que aquest primer llibre va sortir el 2008, Llavors, un article de l'Albert Plano a l'Art, que va sortir a la secció de Cultura de l'Avui, en què diu que sí, que és un llibre que està molt bé, diu, tinc un dubte si inscriu en la brillant tradició que va encetar Fabra amb les converses filològiques i que han conreat excel·lents divulgadors com Albert Gené. Però després també diu alguna cosa que em diu que no hi està d'acord amb aquell llibre. Diu, facilitar-ho tot també comporta riscos. Exclou la distància crítica davant de punts normatius mal resolts i aboca a un maniqueu correcte i incorrecte que té molt poc en compte l'adequació al registre. Bé, compara els llibres d'en Joan Solà, però bé, diu que de tota manera, tant un com l'altre, doncs bé, que són útils, I volia dir una altra cosa. Volia que escoltéssiu això que ara mateix la nostra tècnica, la Gemma, ens posarà.
Ei, hola.
Hola, Marc, com va?
Mira, avui he pensat en tu.
Ah, sí?
Sí, però no et facis il·lusions. És que he sentit un d'aquells barbarismes de tota la vida. El columpio.
Sí, noi. I tan incorrecte és dir columpio com columpi.
I tant. De vegades sembla que si traiem la lletra final, la paraula sigui bona.
Ja, però no és així. Del columpi n'hem de dir gronxador. I del verb n'hem de dir gronxar-se, no pas columpiar-se.
A mi de petit m'encantava pujar al gronxador i que m'empujessin amb força.
Doncs et devien empujar massa.
I ara què he dit?
Amb el gronxador has guanyat punts, però ara l'has ben vessada. Si t'enfiles a un gronxador i algú et dona impuls, has de dir que t'empeny, no que t'empuja. També es tracta d'un barbarisme força freqüent.
I si vull que m'empenyis tu, què he de dir? Clara, m'empenys?
Exacte, t'empenyo tant com vulguis, o t'espitxo si vols.
No, ja em va bé que m'empenyis, però no que m'emprenyis.
Oh, que dolent, vés home, vés. Les paraules columpio, columpi i empujar són incorrectes. En català n'hem de dir gronxador i empenya.
Bé, amigues i amics, suposo que això us sona, perquè és un... Són tot
així, una... empujar no és correcte,
No, empenya, Això que heu sentit és un mini programa, un de molts, que es van emetre per TV3, que estaven basats precisament en aquest llibre que hem comentat fa un moment, El tinc un dubte. Llavors això ell ho explica en una mena de nota inicial que hi ha a davant del llibre Tinc més dubtes. Explica que davant doncs, de l'èxit que hi va haver, doncs bé, ha tret un altre volum, però que també ens aclareix això, que El tinc un dubte va tenir una versió televisiva per TV3. Per tant, com que és un llibre que no sé si n'havíem parlat fa 2 anys, crec que no, ha sortit una segona part, a més ha tingut un referent també audiovisual a TV3, crec que valia la pena de comentar aquests dos llibres editats per La Magrana, d'en Rodolf Ortega, que es diu Tinc un dubte i Tinc més dubtes, els petits llibres del català correcte.
El noticiari.
Bé, comencem amb el noticiari parlant de la 28a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que va tancar amb un balanç de 100.000 visitants. Vol dir que és un certamen que interessa la gent. El Saló del Còmic ha mostrat una vegada més el dinamisme del sector, que ha exposat una àmplia oferta de novetats al públic, ha afirmat el director del certamen, Carles Santamaria. Aquesta edició de la mostra serà recordada com l'any que s'ha començat a albirar un futur més immediat amb la irrupció dels suports digitals, que donen noves oportunitats al mitjà.
I el PEN català porta la problemàtica del català a les Nacions Unides. Per encàrrec del PEN internacional, s'ha presentat un informe que denuncia el poc ús del català en l'àmbit de la justícia. La presidenta del PEN català, Dolors Oller, ha estat clara i contundent. Acceptar la cooficialitat és acceptar el genocidi de la llengua catalana, perquè la pràctica és afavorir el castellà i aquest acaba imposant-se en tots els àmbits. Des del PEN sempre hem treballat a favor de les llengües minoritzades i pels escriptors empresonats i perseguits, però ara és el moment també de treballar pel català perquè la situació és greu. Precisament aquests són uns temes que el Tribunal Constitucional podria modificar. Segons les filtracions fetes fins ara, s'indica que la sentència podria suprimir l'obligatorietat del català en l'àmbit educatiu i no exigir als funcionaris de justícia el coneixement del català.
Més coses. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Perpinyà el primer festival de novel·la negra, un festival que ha portat com a títol Sang i Negre, i hi han participat escriptors catalans tant del nord com del sud, i a més escriptors francesos. Sembla que la iniciativa ha estat d'una associació que es diu Perpinois. No sé si es pronuncia així, Perpinoir, suposo que sí. I hi ha participat un escriptor ben conegut com l'Andreu Martín, o altres personatges com l'Agustí Bahí i Castelló, sotinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, que ha presentat la seva primera novel·la, Ginesta pels morts. S'ha qualificat com un blues empordanès. Es veu que s'han projectat films de novel·la negra i una exposició sobre la novel·la negra catalana, i tots els actes s'han fet al convent dels mínims.
Seguint notícies de la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni, es presenta un llibre que es diu 39 més 1. Dos punts, la vida a partir dels 40. És una xerrada amb l'escriptora, vindrà l'autora d'aquest llibre, que es diu Sílvia Soler, i això serà el dijous 20 de maig del 2010 a les 7, Biblioteca de l'Escorxador. La nota que il·lustra això, hi ha un dibuix de tres dones que estan a un bar, i diu el text, hi ha un text que l'acompanya, que diu: l'edat en què una dona, sí, als 40, refereix, l'edat en què una dona sap que l'home de la seva vida és ella mateixa.
Bé, i el 26è Festival Internacional de Poesia de Barcelona s'ha estat celebrant des de dijous 13. Dijous 13 s'inaugurava el certamen Barcelona Poesia amb el Festival Internacional de Poesia al Palau de la Música Catalana. Enguany, la direcció del festival va oferir una nova manera de plantejar aquest tipus d'actes. Música, llum i poesia formaren un tot de l'espectacle. Hi ha, doncs, molt bona impressió.
Bé, ahir es va clausurar la Fira Internacional del Llibre Antic, emplaçada a Can Batlló. S'hi van poder veure releses editorials i peces de valor històric. L'Associació Ibèrica de Llibreries Antiquàries, la AILA, l'ha volguda fer a Barcelona amb la idea de fer-se un lloc entre les fires més prestigioses del món. Hi han participat 52 llibreries de tot arreu, algunes fins i tot amb molt de renom, com algunes llibreries de vell parisenques. Recordeu que un llibre sigui vell no vol dir que no pugui tenir un gran interès històric, cultural i artístic. I això explica que alguns llibres d'aquests puguin arribar a costar fortunes. Aquest valor pot fluctuar segons el text, la tipografia, el paper, les il·lustracions i l'estat de conservació. Algunes de les peces d'aquesta fira que s'han fet són exemplars fets a mà que costen fins a 36.000 euros, tractats de bruixeria del segle XV, un best-seller en algun moment històric, edicions de luxe del Quixot, llibres medievals de dret i la primera edició de les poesies completes de Joan Salvat Papasseit.
Bé, ja per tancar aquest espai, direm que l'obra de literatura infantil El so d'en Pitus, de l'escriptor Sebastià Sorribas, ha venut més de 80.000 exemplars en japonès, que aquesta és la novetat, en japonès, 80.000 exemplars.
Perquè aquí és una de les tres obres més venudes de la literatura catalana.
És la tercera obra de literatura infantil més venuda de Catalunya. I Sorribas, que va viure entre 1928 i va morir...
No de la literatura infantil, de la literatura catalana, una de les tres més venudes.
És un dels autors de la literatura, per tant, de nens més llegit. Bé, a més, això s'ha fet com un homenatge al mort, doncs, l'any d'en Sorribes i tot plegat. Vull dir que ha sigut un any d'aquestes, diguem-ne, de moltes activitats dedicades a aquest gran escriptor. Bé, per acabar, direm una frase que diu: només aquells qui no esperen res de l'atzar són amos del seu destí. Això va dir Matthew Harlow, que era un poeta i crític anglès que va viure entre 1822 i 1888.
Bé, doncs, amigues i amics, això, amb aquesta frase hem acabat el programa 140. La setmana vinent hi tornarem, el programa número 141. Agraïm la vostra atenció.
Feu-lo conèixer a les amistats, aquest programa.
I fins la setmana vinent.
Us hi esperem.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.